Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance. That's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Ai, passen uns minuts de les 12 del migdia. És dijous, si vol dir que això és molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui serà molt això. Per què? Perquè parlarem amb el programador i el codirector del Teatre Auditori d'aquesta ciutat, en Gerald Patrick Fanon, un home que ens explicarà, que farà comentaris sobre tota la programació que anirà des de el mes de setembre fins al mes de gener del 2022. 29 espectacles i 31 funcions. Però posem-nos en contacte amb ell. A veure, avui l'homilia la deixem córrer. La deixem córrer perquè... perquè volia parlar d'en Clau de Dona, però això també ho comentarem amb en Gerald, que em sembla que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Però primer posem una mica de música, Juanmi.
Estàs embacant un tas de camis a esta via. No mangi tu, no dormi tu, que puc un dia. Ue, bitxerí, que per a ti està gelosia.
Gelosia.
Que
vols sofrir. Adem, li, la, 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 la.
Corre en braç a tu, mamà.
Di, mamà, di, mamà.
No fos xema, bitxerí.
Bitxerí, bitxerí.
Dile tutta verità.
Dile tutta verità.
A mamà de boca di.
Oh, que fantàstic. Renato Carasone, cantant i guaglione. Gerald Gerald Patrick Fanon, bon dia.
Buongiorno per la mattina.
Buongiorno. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, sei nato a Napoli.
Mi piace molto questa canzone.
Sei nato a Napoli, aquella canzone. Els napolitans són napolitans.
Són napolitans.
No sí. Són italians, en el sentit estricte de la paraula.
Passa una mica... no parlo napolità.
Clar, passa una mica com passa aquí. I per què hem posat el guaglione de Renato Carosone, aquest pobre desgraciat que està, és un nen, és un adolescent i està enamorat i no sap què vol fer i li diu aquest, digue-li la teva mama t'ajudarà. Ho hem posat precisament perquè hem de parlar de teatre, Gerald. I dins del teatre, dins d'aquestes 10 obres de teatre, que Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do la selecció, ja ho comentarem, la primera és Filomena Marturano, d'Eduardo Di Filippo. Què ens pots explicar, Gerard?
És una producció fantàstica. Vam veure l'altre dia a la Biblioteca de Catalunya. És una meravella d'espectacle. Bueno, la Clara Segura ja sabem que és una actriu brillant, però, clar, hem descobert un actor aquí... italià, ara no m'atreveixo a dir si és napolità, podria ser-ho, ara faré un Google, però és l'Enrico Ianiello i és un actor, és una parella increïble, ell i la Clara, i la producció és realment és un déu, així que, clar, i vindrà la companyia, vindrà aquí al Teatre Auditori per fer l'adaptació de la gira, així com que això es fa, no sé, suposo que molta gent que ara està escoltant hauran anat alguna vegada a la biblioteca, que ja és com un muntatge molt especial a quatre bandes o
a quatre bandes i a vegades que tens l'actor o l'actriu a sobre
esquitxant-te, no? Que és exactament. I aquí, clar, això s'ha d'adaptar a la italiana i això ho faran aquí, així que els tindrem uns dies aquí abans de la nostra funció, que farem el divendres 24 de setembre.
Bueno, diguem que Filomena Marturano és una gran obra d'Eduardo de Filippo, la família de Filippo, que són molts, és una saga important, però molta gent coneix el matrimoni a la italiana amb Sofia Loren i Marcello Mastroianni, que va tenir molt èxit, però és que la versió en teatre ja s'havia fet, a Filomena Marturano, dirigida per Frederic Radapara.
Exacte, sí, 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 sí. Això vaig veure, saps que això no ho sabia, però vaig veure un article del Joan de Sagarra, un article meravellós que va publicar fa dos dies,
sí.
I parla d'això, exactament.
Una versió molt interessant, perquè l'obra és una característica d'Eduardo de Filippo, com altres que també s'han fet al Teatre Auditori, anteriorment, que havien passat pel Teatre Nacional. Però escolta'm, tenim 10 obres, Gerard,
sí.
Tenim
10
obres,
sí.
I si seguim amb el calendari, la segona és una obra teatre, però teatre musical, La filla del mar.
Sí, que també vam veure fa poc, perquè això s'ha fet al Teatre Condal, i està molt bé, realment, a més a més, per a joves, jo vaig veure una funció el diumenge passat, que normalment hi ha molta gent gran i aquí estava ple de gent jove, de realment gent jove, molt jove, i ovació final. És un muntatge, em va agradar molt a nivell d'escenografia, la combinació dels actors i els músics a l'escenari, i és una gran producció. Som 10, em sembla que sí, som 10 a l'escenari, i incloent-hi els músics, i és una visió, han fet com una versió molt fresca de l'obra de Guimarà.
Una adaptació que fa en Jaume Vinyes,
exacte,
amb música i lletra del Marc Sambola, i aquí ve que efectivament que són molts, el Xavi Casan, el Mariona Castillo, Candela Díaz, Gràcia Fernández, Irene Jodar, Albert Mora, Arnau Puig, Marc Sambola, el mateix Marc Sambola, Clara Soler,
exacte,
i Toni Vinyals. O sigui que,
exactament,
serà potent, i suposo que efectivament, tractant-se de gent molt jove, les que estan a l'escenari, doncs haurien de portar gent jove també a l'espectador. Esperem que sigui així.
Esperem que sigui així. Sí, però... sí, a més a més, un musical d'aquest que surts i vas cantant la cançoneta, perquè se't queda, i bueno, les cançons són molt, molt maques i és molt potent, sí, sí.
O sigui, agafa, no?
Molt.
Enganxa bé.
Sí, 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 sí.
Bueno, després a continuació tenim Els gossos, de Nelson Valente, i en aquest cas una traducció de Joan Negrier, que a la vegada també actua, i tenim una Sant Cugatenca, una florestana, més dit, que és la Mercè Arànega, que és una de les actrius, i la Rosa Voladeres, en Joan Negrier, com deia, i l'Albert Pérez. Què ens diries dels gossos?
Mira, és un drama... un drama familiar, però en clau de comèdia, i realment rius molt. Jo vaig parlar, per cert, amb la Mercè, vam parlar fa poc, i li vaig comentar, no sé si has vist una sèrie fantàstica a Netflix que es diu El mètode Kominsky.
No.
Però la tercera temporada surt l'actriu Kathleen Turner, la històrica actriu Kathleen Turner, i per mi ja dic, mira, a partir d'ara tu ets la meva Kathleen Turner catalana, perquè és increïble. I amb Kathleen Turner, que a més és una actriu que té una potència, i la Mercè aquí també sempre, la Mercè Arànega.
És una obra dura, Gerald?
No, jo diria que no en tenim, de dures. Després, ara, quan seguim amb la programació, no tenim de dures, però en aquest cas no és més aviat en clau de comèdia.
A més, tindrem l'oportunitat de comentar-ho, perquè una vegada acabada la funció, la companyia estarà, doncs, a disposició del públic per poder comentar l'obra.
Que sempre
és interessant. Bueno, ens ve ara una cosa d'aquella que deu ser potent, de veritat, que és La caça dels espíritus d'Isabel Allende, a partir de la novel·la d'Isabel Allende, una adaptació d'Anna Maria Ricard, i la direcció de la Carme Portacelli. D'aquesta, què ens pots avançar? Bueno, l'obra, la novel·la, molta gent l'ha llegida, però l'obra,
sí,
pot ser,
exacte,
diferent.
Sí, sí, bueno, el que explica, el que per nosaltres ens ha semblat una proposta molt bona. A més, sí, és que tenim unes quantes produccions amb molts actors i actrius, que són produccions a més cares, però nosaltres sempre mirem que tinguin una qualitat i una força per venir al Teatre Auditori, i aquí jo crec que la gent, les crítiques a més han estat brillants. la Carme sempre treballa bé, té una, és una directora que sempre imposa també la seva, el seu caràcter, i aquí, també tenim la Carmen Conesa, que ja fa temps que no ens venia. Em sembla que tu recordaràs, no, l'última vegada que va venir, em sembla que ja farà com 4 o 5 anys.
Com a mínim, que, sí. I després i també potser interessant parlar del Francesc Garrido, que és un actoràs també fenomenal.
És fantàstic, sí, és un actor molt potent, sí.
Molt potent i que últimament em sembla que treballa més a Madrid que aquí.
És així, sí.
Què hi farem? Escolta, continuem... No, jo ho entenc, o sigui, no és que no ho entengui, el que passa que sap greu, perquè penso que hi ha una quantitat de gent molt bona i probablement tenen poques possibilitats i, clar, han de buscar una sortida, i la sortida és aquesta. Si compares amb aquest moment el nombre de teatres que estan funcionant a Madrid amb el nombre de teatres que estan funcionant a Barcelona, que són molts, per altra part, doncs és incomparable. Tenim el gran comediant, Joel Joan i Héctor Clamont com a autors, i, evidentment, el primer intèrpret, el Joel Joan.
És aquest, el tàndem Joel Joan Héctor Claramunt, i aquest muntatge està basat en una obra, així, diu així molt, molt literalment, sobre, no sé si que coneixeu una obra del Noel Coward, que han fet servir així una mica com a inspiració i han fet la seva, com fan sempre, una mica la seva versió lliure, i és una comèdia, és per passar-s'ho molt bé, però també és la relació entre dos amics, que és molt interessant, el gir, que no us explicaré al final, no faré cap spoiler, però està molt bé la producció. I aquí també, però em sembla que ens hem saltat, però no sé, igual...
Ens hem saltat, sí, ho estava mirant i ho
sí, no,
estava...
També el...
Ens ha saltat una obra importantíssima, Encara hi ha algú al bosc.
Sí, aquí, això hem fet també a través de... Bueno, això fem en col·laboració amb l'àrea de ciutadania de l'Ajuntament i, a més, és en el marc d'Enraonar, del cicle Enraonar. Uh-huh. I això ve a través... És una coproducció amb el Teatre de l'Aurora, amb Cultura i Conflicte. I aquí, clar, parlar de les violacions... dels fills nascuts de les violacions de la Guerra dels Balcans. I és un tema molt, en aquest sentit, molt dur, però que fan, que tracta amb una sensibilitat envejable. Així que tenim aquí l'Ariadna Gil i són 6 actors més, em sembla, en aquest cas.
L'Ariadna Gil, la Montse Esteve, l'Òscar Muñoz, la Magda Puig, la Judit Ferrés, l'Erol Lleri... Ireli i el Pep Pasqual. I la direcció d'en Joan Arquer.
Exactament. I aquí aquesta producció, bueno, l'hem adreçada també als alumnes de batxillerat, també, que és un tema que em sembla que és interessant per a ells.
Molt interessant, sí.
I això ho fem a través del pla de dinamització educativa. I a veure si responen, a veure si... Perquè creiem que és una obra... Que pot obrir molt el debat i les reflexions sobre aquestes atrocitats i aquestes realitats que escarrifoses, no?
I perquè segons quina generació, desconegudes.
Exactament, sí.
És un fet. I la veritat és que també és interessant repetir, també en aquest cas, també en algun altre que ho hem dit, que al final de l'obra, acabar la funció, hi haurà també un parlem.
Exacte,
en aquest cas,
per la Maria Cusó, sí.
Una col·laboradora habitual, inclús d'aquesta casa, va estar molt temps en aquesta casa, i ara em sembla que està a RAC1, si no m'equivoco.
Exacte, sí.
Està a RAC1. Bueno, passem...
I això, la Maria, fantàstica poder comptar amb ella, perquè, a més, a ella li encanta presentar, i ho fa superbé, però pensem en aquest espectacle també, realment... aquest contacte entre el públic i la companyia, realment hi ha de ser. És una cosa que ens agrada fer, aquestes activitats complementàries.
En Joan, a mi m'apunta que en aquest moment la Maria Cusó és cap de cultura de RAC1. O sigui que ha fet, com passa amb moltíssima gent que ha estat en aquesta casa, doncs ha sigut una promoció per després despuntar a molts llocs.
Alto, molt lloc
que
pot
ser,
nivell,
que pot ser des d'una... estant a Washington com passant des de Madrid, vull dir... I en alguns casos, en un cas, hi ha hagut millor recordar-ho. Bé, escolta, seguim amb el nostre, Gerald. Després passem a 53 diumenges de Cesc Gai, i en aquest cas jo diré que m'he quedat una mica parat de veure que part de l'autoria i direcció del mateix Cesc Gai, però amb en Pere Arquilloé. I en principi m'ha xocat el fet del Pere Arquilloé, que, bueno, que té una... té, des del punt de vista actoral, ho pot fer tot, no? Però sí, m'ha xocat una mica.
I el tenim, a més el tenim, quan parlem de poesia,
de
el
poesia,
tenim a la programació,
sí,
també,
sí,
com
sí,
a en un espectacle sobre el Gabriel Ferreter. Però aquí, com diu ell a la publicitat de l'espectacle, jo faig de tomàquet, és el que diu. I aquí surt a la foto, quan
sí,
la gent
sí,
vegi la foto, ell realment surt de tomàquet,
surt de tomàquet.
No us explico la història.
Sí.
Però, Eduard, és una mica... Tu recordes els veïns de dalt?
Sí, i tant.
És una mica... És el mateix, és la mateixa línia, també del Cesc Gai. Els veïns de dalt, a més, s'ha fet ara en versió pel·lícula, amb el nostre amic Alberto San Juan,
sí,
amb el Sentimental,
sí,
es diu, em van
sí,
canviar
sí,
el títol per fer la peli. I aquí, és això, és una comèdia també d'una família, de tres germans, i realment rius molt, està molt bé, però és per passar-s'ho bé.
És la clàssica reunió de família que pot haver-hi de tot, no?
Sí, perquè hi ha un tema allà i que, no, que hem de trobar una solució, i... està molt bé.
Bueno,
és un espectacle per riure.
Diem que és en Pere Arquilloé, la Cristina Plazas, l'Àgata Roca i el Lluís Villanueva.
Lluís Villanueva, que també
que
és
són,
un gran actor.
Que són,
còmic,
vaja, fantàstics, vull dir que en aquest sentit poden fer comèdia, però també poden fer doncs, drama amb tota tranquil·litat. I després saltem amb una obra, començant, de David Wright, que està dirigida pel Pau Carrió, i tenim un duo que pot ser fenomenal.
Sí,
el David Verdaguer i la Marta de Morins.
Exactament. Clar, jo ara just ara m'estan... m'envien l'obra en anglès, perquè, esclar, això és un espectacle que s'està creant.
Sí.
I, clar, amb aquest elenc, és el David Verdaguer, el vam tenir amb l'Oscar Wilde.
Sí, sí, sí. La importància, sí, la importància de ser...
De dir-se Ernest, exacte, o Frank aquí, perdó.
De ser Frank, perquè aquí hi ha aquell joc, i aquell joc en castellà la importància de llamar-se Ernesto, que no és l'Ernest, no té res a veure, sinó...
Exacte.
Però...
Doncs aquí va venir aquí amb un muntatge gran, i aquí és la relació, és una, dues persones que es coneixen en una festa. L'obra, jo he llegit altres coses del David Aldrich i promet molt.
I a més, amb aquesta parella, doncs segur que faran un treball a consciència.
Sí, segur. La Mar de Molins és una actriu fantàstica, també. Sí,
i saltem una cosa que pot ser també molt bona, jo tinc moltes ganes de veure-la, que és Principiantes, de què hablamos cuando hablamos de amor,
sí,
a partir de Raymond Carver, que ja, jo amb això ja... d'entrada ja en tinc prou, Raymond Carver, però si després ja fa... Sí, sí, és que...
Sí, sí.
Tinc tot el llibre de contes de Raymond Carver i és extraordinari, és una cosa extraordinària.
Sí, totalment. Sí, sí,
però tenim l'Andrés Lima com a director, amb Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Plada i la Vicky Rubengo.
Clar, aquí també, clar, són produccions que... És gent, clar, la Vicky Luengo, per exemple, que també ara ha triomfat amb Antidisturbios,
sí,
a la tele, i
sí,
una Javier Gutiérrez que surt, si no és el Javier Cámara, és el Javier Gutiérrez. No?
Javier Gutiérrez surt a tot arreu.
per tot arreu.
Per tot arreu. I a més, és curiós perquè des de les seves primeres, quan va sorgir amb l'Abadia, jo recordo amb la companyia de l'Abadia de Madrid.
Animalario, exacte.
Amb Animalario, exactament, que era una cosa... I a partir d'aquí és una pujada que, brutal.
Sí. Aquí el vam veure tu i jo a l'Abadia.
Sí.
A la meva funció, que era d'Animalario, sí. Que sí, era l'Argelino. Sí. Panivino,
sí.
No.
Exacte,
Argelino,
sí.
El servidor de dos amos.
Exactament, no sé, exactament. Sí, sí, sí.
Que
després va venir aquí al Teatre Auditori.
I després van venir aquí, sí, sí. Vam fer una gira de teatres. Això és interessant perquè aquí, clar, vaig intentar muntar una gira amb els teatres amics i finalment només som nosaltres i Granollers. Interessava molt, però no vam poder lligar més dates. Així que fem un tàndem amb Granollers.
Quina llàstima, no, Gero?
Sí, perquè... Sí, és una cosa que ens agrada fer. La idea era fer tres caps de setmana. Clar, les companyies de fora... De vegades em diuen, jo entrar en Catalunya és molt, molt difícil.
Uh-huh.
I per això ho agraeixen molt les companyies, agraeixen molt que nosaltres sempre, clar, si veiem que el producte és bo, ens hi llancem i ja està. Però en aquest, de vegades surt i de vegades no surt. En aquest cas som nosaltres i Granollers i farem el mateix cap de setmana. I això també abarateix les despeses i... que també té una finalitat també econòmica, però,
clar.
Però em sembla que el producte artístic és boníssim.
Bueno, i per acabar, de moment, per acabar aquestes
10
obres,
sí.
Tenim clar, una obra mestra, que jo diria que no hi ha cap actor ni cap actriu que no vulgui, una vegada a la seva vida, poder representar, que és l'Oncle Vanya, de Chekhov.
Sí, sí. Aquí, clar, sí, jo deia... a la nostra Natàlia, fantàstica Natàlia Palau, aquí de l'equip del teatre.
Sí.
Jo, clar, si mires el text del programa, uh-huh. És que és una mica, també és una mica... No obstant això, tots plegats comparteixen una cosa, la profunda infelicitat, però és una obra profunda i tractant així les relacions humanes. Però si llegeixes el text, dic, mira, igual per passar-m'ho bé, igual no hi vaig, però aquí jo crec que és una cita obligada, com dius tu, és una obra clau a la literatura, i a la, no, el que és el teatre, en la història del teatre, és una obra que tot actor vol fer, i tot actriu.
I és una obra del final sí. del 19 que és absolutament vigent.
Exactament, totalment. I amb el Julio, bueno, ja no sé si els actors així de...
Digue'm una cosa, Gerald, abans de parlar dels intèrprets, que són molt bons, la direcció és d'Oscaras Kosunovas.
Sí,
jo no,
sí, sí.
Jo no tinc cap referència d'aquest director.
Doncs és un director que havien des de Vitor, que uh-huh. Nosaltres fem amb Vitor,
sí.
Que és Produccions Vitor,
sí.
I en principi havien de muntar una altra producció, però finalment van decidir per aquesta.
Uh-huh.
Ell és lituà i és de la llista dels 10 directors, més grans directors del món, com nosaltres en aquell moment que vam fer amb el Declan Donovan,
sí.
I
sí, sí, sí.
Són aquestes produccions que una companyia d'aquí treballa amb un director internacionalment reconegut. Així
perquè
que...
és una producció temporada alta i teatre lliure.
Exactament.
Però diguem que els intèrprets són el Julio Manrique, la Raquel Ferri, l'Ivan Benet, la Júlia Trullol, el Lluís Marco, la Carme Sanz i l'Anna Güell. I dit això, doncs ara ja només em queden ganes de veure-ho.
Sí, exacte. Exacte, doncs jo crec que serà una gran producció. Això, clar, això s'estrena a temporada alta, així que és un exemple d'un espectacle que no hem pogut veure, però sobre el paper hi ha totes les garanties.
Bueno, posem una mica de música, Gerald, i així sí. Tu pots prendre una mica d'aigua, si vols, mentrestant, i passem a un altre bloc. Vinga, som-hi. Estàvem esperant, Gerald, que sortís la seva veu
sí.
amb aquest principi del... perquè és la Cecil McLaurin-Salvan i Quintet, i evidentment hem sentit part del Quintet més que ella. Però en qualsevol cas estem parlant d'una veu extraordinària i d'un quintet extraordinari,
sí.
els dos en aquest cas. I clar, en aquest cas diem que és la guanyadora de la prestigiosa Thelonious Monk International Jazz Competition, que vol dir que, i dos Grammys, que vol dir que és una cantant extraordinària,
sí,
extraordinària, sí, sí. i que, a més, entrem en un altre aspecte que a mi m'agrada descartar, i m'agrada que tu comentis també, que és aquesta possibilitat del moment de poder portar gent de fora.
Sí, 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 això és una mica, és el que... jo vaig destacant sobre aquesta programació, finalment podrem fer espectacles internacionals, perquè tots els que teníem l'any passat vam haver d'anul·lar directament. Alguns vam poder tenir dates noves a la tardor, i però clar, això va ser un tema... És una llàstima, perquè clar, el tema internacional sempre... Em sembla molt interessant. I aquí, finalment, jo vaig intentar programar la Cecil fa quatre anys, però ara hem pogut lligar aquesta data en el marc del Festival de Jazz de Barcelona, i és una delícia. És una mica, com hem sentit ara, ella és una mica... Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, i també té moments així, Billie Holiday, té molts registres, i us recomano molt que l'escolteu, perquè és una artista deliciosa. I fa poc, clar, va tancar fa quatre dies el Festival de Vilafranca, mm-hmm. el Beat Jazz, i també una bona satisfacció total del públic. És una meravella. Jo crec que la gent, el públic, gaudirà molt d'aquest concert.
Tenim també una cosa que havíem tingut habitualment, que era gospel, i en aquest cas amb el Harlem Gospel Score,
sí,
que també és interessant pensar això, doncs, que puguin tornar una altra vegada.
Exactament. I a més és un cor que sempre havíem volgut programar, però mai no vam poder lligar la data. Així que aquí també és una mica la mateixa història que amb la Cecil, perquè la Harlem també, que és un cor realment molt aclamat i que a més han cantat amb molts artistes així de primeríssim nivell, per exemple amb el Paul McCartney, la Diana Ross, The Chieftains, Bono, U2,
Quina pronunciació que tens, Gerald, jo com t'envejo, perquè jo hagués dit Diana Ross així oberta, amb vocals oberta, i tu fes Diana Ross, escolta'm, clar, és que em deixa sempre malament, hòstia, Gerald.
Això, doncs, sí, de vegades em fan la broma de què te passa en la boca, això sí que...
Què passa en la boca?
No pronuncies tan bé perquè ningú no sap de qui estàs parlant, això sí que m'ho
diuen. O et diuen, què dius, Gerald, no? Bueno, passem una...
Ho passarem bé amb els gospelers, som 6 homes i 6 dones, uh-huh. i faran un gran concert. És una formació, clar, la formació del cor... que gira, clar, són menys, és una formació reduïda, però té molta potència.
Tenim després un concert també que té un interès, diguéssim, complementari, i és que ha sigut escollit pel Consell de Joves de Sant Cugat, que Exactament. És el de cantant Samantha.
Sí, sí, sí. Aquí és una idea que havíem parlat amb la regidora, una mica perquè la programació també sigui participativa, i en aquest cas vam parlar amb 4 agències així per mirar 4 artistes i els joves a través del Consell 13-16 van poder votar i la majoria va votar per la Samantha, que és una artista valenciana guanyadora d'Operació Triunfo, però està fent coses interessants i em sembla que també és una proposta. A més a més, ens agrada fer aquestes propostes que ens portin gent jove.
Bueno, porta el disc que ve Todo de mi, i hem de suposar que d'entrada el que és segur és que estarà ple de joves, perquè és clar, si no malament rei, no?
Sí, sí.
Seguint amb la música amplificada i tal, hi ha un espectacle especial, penso que és especial, Mai Humana.
Ah, sí, sí, sí. Jo també diria, sempre ho vaig dient, que la gent que es mirin el vídeo, és un... Nosaltres vam fer, te'n recordes, vam fer Mai Humana amb un espectacle musical sobre els Estopa.
Sí.
Musical basat en cançons d'Estopa, però no era realment un espectacle així Mai Humana. Aquí realment és el tipus d'espectacle que fan amb percussions, és molt teatral, és molt també de moviment, amb molt visual, molt espectacular i molt potent. Així que de vegades és difícil, saps? És molt difícil d'explicar, però quan tens, mira, fes un Google, sisplau, i fes un YouTube i veuràs que és un espectacle molt, molt potent.
Té una part dolenta, hi ha una part positiva i una negativa, això que em dius, perquè a vegades passa, em passa a mi, sí. A mi que la potència estètica del que està fet, del que hem gravat, la presentació de la cançó, de qualsevol cançó, la potència estètica és tan potent, tan forta, tan important, que després en l'escenari potser es minimitza, saps què vull dir?
Yeah.
O sigui, la cançó té un valor en si, no? La música té un valor en si. I tot aquest entorn que es pugui fer, a vegades, dona una força tan bestial que després a l'escenari doncs queda una mica com reduït. Sí, no dic aquest cas. Parlo en general, en alguns casos.
Sí.
Bueno, escolta'm una cosa, parlant de música, de totes maneres, ens hem saltat una cosa que és importantíssima i que es va repetint ja durant molts anys, afortunadament, tot amb els problemes de l'any passat, en fi, això, que són els Petits Camaleons. Petits Camaleons que tornen al setembre, a l'octubre, vull dir, comencen el 1 d'octubre, amb un concert de Manel, que torna l'altra vegada amb el seu Per la Bona Gent, que suposo que...
Bueno, tornen, clar, és el mateix concert que ja vam fer per aquesta vegada. A més, hauríem pogut omplir aquell concert 6 vegades, així que no a nivell del públic. I és la proposta, en aquest cas és la proposta de la direcció artística de l'Albert Puig,
sí,
de portar els Manel, i és realment fantàstic que els Manel els deixin enredar, en el bon sentit de la paraula, per fer aquestes coses, perquè clar, aquí nosaltres fem el concert al vespre, l'1 d'octubre, per al públic adult, i després ja l'endemà és quan ja fan aquest, els concerts especials adaptats als més petits.
Per la mainada, sí,
sí. Sí, exacte.
De totes maneres, el Guillem Gisbert, parlant aquí en un programa d'entrevista, em va dir que ell, el que s'havia sorprès molt quan va fer la primera vegada amb nens, el que s'havia sorprès molt és de la resposta que havien tingut.
Sí, o sigui
que,
sí, sí, això...
Que tenia la impressió que el seu tipus de cançó potser no agafaria, i en canvi no va ser així. Diu, jo em vaig quedar molt parat.
Sí, sí, això els artistes, quan fan això els Petits Camaleons, sempre surten encantats. I clar, aquí els Petits Camaleons també fan allò que fan, que les entrevistes després del concert, no? L'entrevista és amb els nens i els pares queden fora, són els nens que fan les preguntes i no, està molt ben... I a més aquí estem parlant de la 10a edició i ocuparà 2 caps de setmana, però no, el teatre seria aquest cap de setmana, però la setmana anterior faran diferents, també diferents concerts en diferents espais de la ciutat. És una mica el que l'objectiu era, una mica obrir-lo més a la ciutat com a festival i amb aquest amb motiu dels 10 anys, treballant també amb els amics de cultura de l'Ajuntament, doncs ho hem aconseguit.
I a la Carpa Arboretum, doncs sí que hi ha diferents concerts, també, no?
Exactament, sí, sí, sí. Tenim artistes que estan molt bé, no sé si la Clara Gispert, per exemple, que està molt bé, de Tietz, Portobello,
sí.
Roba Estesa, que em sembla que la gent coneix bastant, serà sí. el Sense Sal, i l'Ildami.
L'Ildami, tenim... el doctor Prats, evidentment, la Su.
Això del teatre, exacte, la Su, una altra vegada, la Su torna, perquè està, és un fenomen, està... Va estar l'any passat i torna enguany. A més, esperem que amb més públic, amb el... No, bueno, clar, ara, tal com anem, no sé si aquest somni del 100%, no sé si es podrà realitzar, perquè en aquests moments, amb aquests repunts, però, bueno, estem resant i molt.
Molt bé, i seguint amb música, tenim, doncs, clar, la clàssica, i en aquest cas amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb 2 concerts, un amb una directora que ja havia actuat per en aquest cas per música de cambra a l'Aula Magna,
havia
actuat, que és la Reut Feldenkrais,
sí.
I en aquest cas amb una 5a sinfonia de Beethoven, en fi, no cal dir potentíssima, i un concert per clarinet per dos, del Franz Kromer, concert per a 2 clarinets.
Exacte, i tenim, exacte. Divertimento de Mozart. I ella, aquí, mira, aquí ens encanta que sigui una directora, en aquest sentit, em sembla superinteressant, perquè ella, pel que a mi m'han explicat, i tot treballa molt i molt bé, i el món, així, el sector, el món, hi ha poques directores d'orquestra. Així que...
Això va creixent de totes maneres. Després tenim el segon concert de l'orquestra, que evidentment seria el de valsos i danses del Nadal, aprofitant les festes de Nadal. I després també amb clàssica tenim una altra visita habitual, també de la Simfònica del Vallès, en aquest cas amb música de John Williams, música de pel·lícules, i jo m'atreveixo a dir una vegada més que estem parlant de la música clàssica del segle XX.
Exacte, sí, sí. És exactament això. Aquí tenim bandes sonores de la Lista de Schindler, En contra de la tercera fase, Les guerres de les galàxies, El patriota, Tauró... Així que hi ha, clar, John Williams té un repertori chapeau. Així que és el tipus de concert que agrada molt al públic. Però és això el que dius tu, sí, és la música clàssica del segle XX.
Jo cada vegada que sento, sento el Fermín de Tauró, doncs automàticament doncs sento Stravinsky. Així de fàcil, no cal donar més voltes. Bé, bueno, sentim una mica més de musiqueta, pren-te una mica més d'aigua i continuem.
Perfecte.
Joy, Dancing Vivaldi. Dancing Vivaldi.
Gallina de piel, gràcies per
quina,
posar-se.
Quina potència, quina potència. Però abans de Dancing, tenim la gala de ballarins catalans al món. Explica'ns sí. Una mica, Gerald.
Mira, això és una gala que es fa, clar, hi ha molta... que vam comentar l'altre dia, no? És una mica la fugida de cervells, però en versió dansa. Són els grans ballarins d'aquí del país, com que no hi ha una companyia nacional de dansa d'aquí del país, doncs que se'n
van... Ai, no m'ho repeteixis això, Gerald, sisplau. Sí. No m'ho repeteixis, sí, sí. Que m'agafa... Sento que penso que el Liceu no té companyia de dansa, com havia tingut, senyors i senyores.
Sí, sí. Però és la realitat, i aquests artistes acaben anant a altres països, i aquí el que és aquesta gala és els recuperem amb la Marisa Judes, i els portem cap aquí, des de Londres, el Royal Ballet, des de Sant Petersburg, em sembla que n'hi ha un. És que és això, els portem aquí i fan una gala, que és una... Jo he vist una vegada, però com a espectador, i està molt bé, però també està... donar visibilitat a aquests ballarins que són excel·lents, són extraordinaris, i els tindrem aquí. A casa nostra, m'has de dir, ara estic mirant, és el dia 6 de novembre, a les 8 del vespre.
I a més, feu, com sempre, un assaig obert, previ, no?
Exactament, sí.
Cosa
sí,
que
sí.
Permet a molta gent, inclús... fer com una espècie de precalentament de si ve l'obra, o senzillament doncs veure aquest assaig i ja està.
M'agrada que m'ho hagis dit, perquè clar, a l'altre que hem comentat, el de Dancing Vivaldi
és bé continuació.
Aquí no farem, però t'explico, no podem fer sempre l'assaig, perquè aquí, per temes, perquè aquí a més tenim molts músics a l'escenari, aquí serà difícil perquè només tenim un dia per muntar l'espectacle i no podem oferir l'assaig, però sempre intentem fer l'assaig obert amb dansa. I aquí Dancing Vivaldi està molt bé perquè hem ajuntat, bueno, nosaltres no, però que d'això surt d'una iniciativa de la Factoria Cultural de Terrassa, que és el Centre Cultural de Terrassa, sí, que ha canviat de nom,
sí,
que ve impulsat des d'aquí i ajunta l'orquestra de la Fundació Victòria dels Àngels amb l'Orfeó Lleidatà i 36 ballarins del que és el Parc en Dansa, que és el centre del rendiment de la dansa, que té la seva seu allà a Terrassa.
A Terrassa, sí.
Sí que és una... I, bueno, de fet, és un exemple perquè ens hem posat així d'acord diferents teatres per poder fer una minigira, que som nosaltres, bueno, Terrassa, nosaltres, Vic, Manresa, Lleida, el Centre Cultural de Castellbisbal, i ja està, i nosaltres.
És important Terrassa perquè des de fa moltíssims anys les seves gales de dansa de cada any, les seves temporades, han portat a les millors companyies de dansa, sí, de tot el món, en tots els sentits. El que podem dir, la dansa clàssica, clàssica absoluta, i la contemporània també més absoluta.
Sí, ells s'especialitzen en aquest sentit, en la dansa, i però nosaltres sempre parlem molt amb ells, amb el seu director, l'Adrià Fornés, parlem molt i també sempre intentem fer tàndems, així que si ell porta una gran companyia, nosaltres també intentem que ell faci el diumenge, nosaltres fem aquí el divendres, i com que, clar, són companyies normalment internacionals, per això l'últim any i mig, clar, no ha pogut ser pel tema de la Covid. Però ho fem molt, parlem molt amb Terrassa i aquí és un exemple d'un espectacle que ve a través d'aquest lligam.
Bueno, ens queden molt poques coses per parlar, però posem també una mica de música per entrar en aquest grup últim, que hi ho posarem de la següent forma. Escolta, 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 escolta. Thank you. Et sona?
Em sona...
Date Danza. Natanam.
M'encanta aquesta companyia. És que fan uns espectacles deliciosos.
Que és un espectacle de realment que vosaltres el presenteu una mica dintre del grup de... Sí, en família, no?
Sí, sí, sí.
Però jo el que he vist i el que em sembla té una en fi, pot valdre per qualsevol tipus d'espectador.
Sí, sí, sí. Nosaltres posem l'edat recomanada, com que fem així en el marc del Festival Més Petit de Tots, però ja s'entén que vindran aquests molt petits, vindran amb els seus pares i així que... Però clar, realment és un espectacle pensat en aquesta edat, en aquesta franja d'edat, i és una, per mi és de les dues companyies del món, estic al món no, però al país i a l'estat, no? Estic dient que fan aquests espectacles caramelets que són de Té Danza i a Cara de Danza, que són dues companyies de fora que fan, sempre que fan un muntatge, sempre sorprenen i visualment és preciós.
I per sorpresa, Gera va poder tenir molta gent amb el Carnaval dels Animals. Orquestra Simfònica del Vallès i Brodes Bros.
Sí, és un espectacle, realment t'ho passes... jo vaig veure fa 2 anys al Palau, hi havia molts, molts nens, jo vaig anar sense nens, els meus són grans i ja no m'acompanyen al teatre, però...
Clar, els teus nens et podien portar a Colliver, ja.
Exacte, ara sí. Doncs és una... Clar, és l'Orquestra Simfònica del Vallès, és en format cambra, però amb aquesta combinació, amb el... Bueno, que aquí hi ha de tot, però clar, hi ha personatges també que són titelles, hi ha música, bueno, dansa urbana, i també hi ha rap, és una combinació que a mi em va encantar, i fins a, clar, no podíem lligar la data fins al gener, que encara queden dies, però recomano aquest espectacle molt altament.
Bueno, se'ns acaba el temps i anem de ràpid, però tenim òpera, i tenim òpera amb Acis i Galatea, amb Ensemble Contratemps, d'aquí, de Sant Cugat, o sigui, una entitat santcugatenca.
Exacte.
I això serà el que començarà a fer la temporada el 18 de setembre.
Sí, és el primer espectacle. També entra l'abonament d'òpera, perquè em semblava que era una cosa molt interessant també per a la gent. Clar, si t'agrada l'òpera, aquí tens una òpera de Händel. A més, aquesta companyia treballa molt i molt bé. I... ens ha semblat, a més una mica nosaltres els acompanyem una mica perquè fem una col·laboració així a nivell de l'escenari, així entren uns dies abans. Mm-hmm. i poden fer els últims retocs per poder fer l'estrena aquí a Sant Cugat.
Bueno, i després amb l'òpera, diguéssim, habitual, amb els amics de l'òpera de Sabadell, Il Barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini.
Aquests són, sí, on tenim l'abonament, i ara és que, com sempre, vaig estar parlant l'altre dia amb la Mirna, és que realment fan unes produccions que xapó,
aquesta molt coneguda, però a la vegada molt interessant, molt interessant, molt potent, i encara que sigui una òpera bufa, encara que sigui una òpera, diguéssim, de broma, des del punt de vista musical, res de res.
Molt bé, molt ben dit. Mira, només per comentar, clar, Acis i Galatea és una òpera, però clar, aquí donarà una mica de visió més contemporània. Serà com una estètica una mica més, com es veu, no sé si els nostres oients miren la fotografia,
sí.
Que és un instrument de vent, així d'època, però convertit en skateboard. Així que hi ha aquesta intenció de donar-li un aire
contemporani. Sí, escolta'm, anem una mica ràpid, perquè ens hem deixat de parlar del Festival de Poesia, que té funcions, tres coses sensacionals. Amb Tinta Roja, per exemple, dirigit per Jordi Bosch.
Sí, que aquests caramelets que fa el Jordi, cada any, i enguany, a més a més, amb les actrius Laura Aubert, Sílvia Bel, Elisabet Casanovas, Maife Gil, Victòria Pagès i Clara de Ramon.
Sí, sí, fantàstic, fantàstic.
Amb la Gemma Humet i el Cora Glepta, així que també fem amb entitats així aquí de la ciutat, i és commemora els 90 anys del sufragi femení. Serà un delicatessen.
Un altre espectacle serà el Fil de Memòria, d'en Gabriel Ferreter, en text de Gabriel Ferreter, interpretat i dirigit pel Pere Arquillué.
Pere Arquillué, també... 25 anys després. Aquest espectacle el va fer fa 25 anys, el va estrenar al Lliure, i ara la recupera. I és una delícia. Jo vaig veure fa 25 anys, així que sé que està molt, molt bé.
Bueno, t'aguantes bé, per haver vist una cosa 25 anys. Que sí. Estàs bé, físicament se't veu bé.
Bueno, molt postim, bé. I el Pere també, eh? El Pere va venir al teatre la setmana passada, va estar aquí i està en forma, eh? Quan no està fent anuncis
De cerveses.
Fa molt teatre, sí.
Bueno, tenim Trencadís, també, amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que serà la col·lenda del 21è Festival Nacional de Poesia.
Exactament. I aquí estan com a solista la cantant, que tu ja coneixes també, l'Anna Ferrer.
L'Anna Ferrer, sí.
Perquè ella va ser part d'aquell concert que em va encantar, que vam muntar des d'aquí, això va ser idea del teatre, que va ser la revolució de la tradició.
Exacte.
Que vam fer amb l'Albert Puig. L'Anna sí. Ferrer és una cantant menorquina meravellosa, i amb aquesta orquestra, que és una gran orquestra, però que de músiques d'arrel, músiques amb instruments tradicionals, i aquí, a més, clar, com que és la cloenda del Festival de Poesia, també té un contingut poètic i amb les veus poètiques de diferents generacions, com la Clara Fió, l'Anna Gual, Josep Pedrals i Enric Casasses, així que fan poemes també musicats, i pensem que és una proposta diferent i molt interessant per al Festival de Poesia.
Molt bé, tenim ja per acabar amb Javi Sancho, que diu del Deporte també se sale, i ho deixarem aquí perquè no tenim més temps. I hi ha una cosa que és de circ, que és The End is Night.
The End is Night, molt ben pronunciat.
Sí?
Que és la fi és a prop, vol dir en anglès, The End is Nigh, i és una companyia de circ, que és una mica en la línia del Subliminati, que vam tenir aquí fa 3 anys,
sí,
com a presentació de temporada, i és una companyia una mica, com diuen aquí a les comissions de teatre, gamberra, és una companyia, és un espectacle bastant diferent, amb llenguatges contemporanis, també de circenses, sobretot, i que segur que ens ho passarem molt bé. És una companyia francesa, i jo vaig veure l'espectacle anterior i està molt bé. Així que és una cosa diferent, ens agrada fer coses diferents també.
Molt bé, Gerard.
I això és com a part del Transversal, un programa europeu de circ.
Molt bé, Gerard. Moltes gràcies per tot, i et deixem perquè hem de dir un parell de coses i tanquem jo el programa.
Moltíssimes
gràcies, Gerard.
Gràcies, eh?
Ens veurem. A la versada.
Ciao, adéu, bye-bye.
Adéu. I ja estem sentint, anem molt ràpid, el trio André. I el trio André perquè actuarà demà divendres, a les 10 de la nit al Costa del Monestir. Música en femení, el trio André. Però el d'avui dijous, a les 10, als Jardins del Monestir, a la Cova dels Castanyers, ballada feminal, segona lectura de la fresca. I el mateix divendres, demà, a les 8, per això, al Parc de Can Mates, darrere del Seip, la comèdia de l'Olla del Plaute per la companyia de teatre L'Ombra. I el dissabte, a les 9, al pont del Passeig de la Mare de la Font, Senyor Chen i Vietnam Kid, mostra variada de nous sons. I us deixem amb el Senyor Chen. Adeu!